time of year thou mayst in me behold. When yellow leaves are none of you do hang upon those boughs which shake against the cold.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Sears the twilight of such day, as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away. Death's second self that seals up all in rest. In me is the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as a deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. Is thou perceivest which makes thy love more strong, to love that well which thou must leave alone.
Ens agraden molt aquestes cites setmanals amb Vinzeum dels dimecres i sempre, sempre comencen amb música. Avui parlem del Vilapensa, desgranarem tota l'activitat que ja ha començat a partir d'aquest dimarts i que acabarà el proper 19 d'abril, i ens acompanya el director d'aquest Festival del Pensament que arriba a la 6a edició, el Jordi Sàbat. Ben tornat, Jordi.
Moltíssimes gràcies, Sílvia.
T'ha tocat complir el ritual i escollir una cançó. Aquest sonet tan especial, explica'ns.
Sí, perquè m'agrada haver-te el passat, perquè així com nosaltres en la música catalana i tot tipus de llengües, diguem-ne, adaptem les poesies dels nostres clàssics, en anglès també ho fan, evidentment. I també és sorprenent que es puguin adaptar sonets de Shakespeare amb una música com la que acabem de sentir, que és moderna, i tal.
Sonava folk i tot, no?
I folk, sí.
Shakespeareana.
Sí. A mi pots veure aquella estació en què pengen les fulles esgrogueïdes, runes ja sense ocells ni dolços cants. En mi veuràs el dia esmorteït caminant abatut cap al ponent i engolit poc a poc per la negra nit. Aquesta és una part del sonet 73. Shakespeare en té alguns més de sonets que parlen sobre la imminència de la mort relacionada amb la tardor, normalment. Això en català també tenim la cançó de la Roda del Temps d'Espriu, per exemple, que va musicar Raimon, i d'altres poetes, no? Totes les llengües en deuen tenir, m'imagino. Però Shakespeare també, i com que Shakespeare és un senyor que hem convidat a venir al Vilapensa, malauradament no vindrà personalment, però vindrà per una persona interposada que el coneix molt bé, doncs m'ha semblat que era apropiat.
Aquest any el Vilapensa està dedicat a la mort, tot i que, com ens deies fa 15 dies, recalcaves que vida i mort no són antagòniques, van molt entrelligades.
No, recordo que fa 15 dies vaig posar a l'exemple d'un cas veraç, no?, que he extret d'una infermera del servei de PADES, com una malalta, doncs, diguem-ne, feia un balanç de la quan se li diagnostica i entuma el diagnòstic dolent, oi? Curiosament, aquests dies, avui mateix, per exemple, m'ha agradat molt llegir la Carme Lies, aquesta actriu de casa nostra, amb 71 anys, que ja l'any passat la doctora Begoña Román ja ho va anunciar, diguem-ne, perquè la posava com a exemple, ella ja l'any passat se li va diagnosticar un Alzheimer, i curiosament ara, arrel de que la Carme Lies ha tret un llibre que es diu Quan deixi de ser jo, avui precisament deu estar en fase de promoció del llibre i ella dona entrevistes, i m'ha agradat molt una entrevista que li he llegit aquest matí, que per un moment, pensant que tenia que venir avui aquí, realment pensat que és que això és el, és el, és el que nosaltres com a festival voldríem, voldríem ser i voldríem aportar modestament a la ciutadania vilafranquina, no? El Carme Elias, en aquell llibre, pel que es veu, doncs quan se li diagnostica Alzheimer per unes manques de memòria sobre l'escenari, preocupada, etc, etc, doncs pues, hi ha aquest pas, no, de la rebel·lió, de no poder...
Perquè no, jo, no?
De si el perquè jo, etc. Però després, de mica en mica, ve l'acceptació del, de la que, del que ella diu AU, no? És com anomena l'Alzheimer en, la seva, en el seu cervell, no? Diu el meu amic AU, no? Que de mica en mica, com un ratolí, se m'està menjant. Però és molt emocionant. Jo m'he sentit molt commogut quan ho he llegit aquest matí, torno a repetir, pensant que havia de venir aquí, no? Quan al final diu, somiquejo, però després penso en l'edat que tinc i ja he viscut, amb 71 anys, ja he viscut el més important de la vida, no? I sento agraïment per la vida, ara em toca el rebre, com tantes altres persones, i llavors, diem aquesta acceptació, no? Dic, bé, doncs entomo el que hagi d'entomar i tot. Això deu ser molt fàcil de dir ara en aquest, aquest micròfon i molt difícil si et passa amb tu. Però el que el Vilapensa, després de consultar gent professional, sí que, i amb l'experiència d'aquests dos actes previs que hem fet, sí que n'estem convençuts que la necessitat de parlar-ne públicament, de la mort, n'hem de parlar públicament, hem de ser capaços de parlar-ne, els que estan malalts i els que no ho estem encara, els que han sofert o sofreixen un dol i els que no ho han sofert, no? Perquè l'única manera d'anar avançant cap a la propera mort és anar-nos preparant. Aquesta és el que diuen els professionals, no? D'anar-nos entomant el tema. I per això ho comento ara aquí, perquè realment sembla que estigui fet l'anell al dit, no? Aquest cas de la Carme Elias, com tants d'altres que en podríem trobar, clar.
I tant, tothom en coneix, que li toquen de prop. Mm. El Vilapensa ha començat a caminar oficialment aquest dimarts, aquesta mateixa setmana, però divendres hi havia dos actes previs, potents, i que van reunir molts espectadors fins a Vinzeum. D'una banda, la lectura dramatitzada, càrrec de Tolstoi, que uns dies abans hi havia exhaurit l'aforament, el fòrum posterior amb la monja Montserrat Domingo. També, paral·lelament, s'inaugurava una exposició preciosa. Parlàvem amb la seva autora, Maria José Planells, que heu de visitar, sí o sí, a la Sala dels Trinitaris. Com va ser aquest divendres, en general?
Molt ple, perquè primer l'exposició de la Maria Josep Planells, com ja es va dir públicament allà, és una exposició molt valenta, és una artista molt valent, per voler, diguem-ne, fer una exposició en què la mort és present, oi? I això té un mèrit, a part que és una exposició intimista, que és molt aconsellable visitar. I la mort d'Ivan Illich també va ser, crec que, un acte molt reeixit, en el sentit que la gent que va venir, em penso que va quedar molt contenta, sobretot per l'actuació dels quatre actors, del que mai ens cansarem d'agrair-los públicament l'esforç que han fet per fer possible que Ivan Illich estigui assequible, diguem-ne, més enllà de la lectura directa del llibre de Tolstoi, i després la Montserrat Domingo i l'Anna Tomàs, que van fer un col·loqui d'una mitja horeta que es va dir lo precís, lo sintètic, i que realment van dir lo més important.
Aquest dimarts, ahir, sí, oficialment arrencava aquest sisè Vilapensa amb un cinefòrum sobre si la intel·ligència artificial pot ajudar a superar un dol, a càrrec de López de Mántaras i el psicòleg vilafranquí Xavier Montaner.
Sí, i curiosament també, igual que el cas de la Carme Elias, el Ramon López de Mántaras, que pràcticament és un com vilatà nostre, pràcticament, doncs aquesta setmana, aquests dies, està molt en voga, surt a molts diaris per la seva rellevància científica, la seva autoritat en quant a intel·ligència artificial. Ens va explicar molt bé com està la intel·ligència artificial respecte a una pel·lícula que vam fer de la sèrie Black Mirrors, en el que ja penso que vaig explicar anteriorment una mica el desenllaç, no? Que és doncs, la possibilitat que la intel·ligència artificial supleixi en part o en tot l'absència d'un ser estimat. I el Xavi Montaner va donar la seva visió com a psicòleg clínic, dient-ne quan un dol pot ser patològic o quan un dol, la tristesa que se'n deriva d'aquest dol, és un fet absolutament normal dins de la psicologia humana, no? Però a vegades no és normal, es deriva cap a patologies molt greus.
Ara el Vilapensa fa una aturada quant a activitat, però sí que podeu aprofitar aquests dies per visitar el parell d'exposicions que hi ha en marxa. L'altra és una microexposició a Vinzeu mateix. I arrenca de nou dimarts vinent, 11 d'abril, tornant de Setmana Santa, amb una conferència a càrrec de l'escriptor i professor Ferran Sáez Mateu. Astúcies contra la finitud.
Sí, aquest, el doctor Sáez Mateu, realment és un reconegudíssim filòsof català. Fa el mes de febrer va omplir, ell solet va omplir el Teatre Romea amb un espectacle de filosofia. Té unes dots comunicatives molt importants, el seu nivell és molt alt i ens presenta aquest títol tan suggerent, Astúcies contra la finitud, a través de la música. Ell té, és el col·leccionista privat més important de Catalunya d'objectes, d'instruments musicals. En té més de 350 a casa seva.
Mare
meva. I pràcticament els sap tocar la gran majoria dels instruments. Que pràcticament. Ell no ve a fer un concert de música, però sí a través de la música, i com va dir en el moment que li vam demanar una mica de què parlaria, és significatiu, diu, que la primera peça musical completa que es conservi sigui justament un epitafi. Un epitafi. I que aquest epitafi diu, soc una làpida, una icona, sé qui los em va col·locar aquí com a signe etern de record immortal. Aquest és l'epitafi que parteix aquesta història musical, no? Partint d'aquest referent musical, emparentat amb l'estoïcisme, doncs farà un repàs amb clau filosòfica des del tamuki japonès fins a Arvo Part, passant pel tambor barroc o per Bach. El que ell subratllarà no serà el vessant musicològic d'aquestes astúcies sonores. El títol de l'acte és Astúcies contra la finitud. Ell no farà això, però sinó les seves idees subterrànies que s'amaguen. El per què, quina idea filosòfica subterrània hi ha darrere d'Arvo Part o darrere de la música barroca o darrere de Bach.
Això passarà dimarts vinent, 11 d'abril. L'endemà, dimecres 12 d'abril, dues professores de filosofia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Crespín i Núria Sala.
Efectivament, com les dues són dues, anava a dir futures, no, ja són presents de les millors filòsofes que tenim a casa nostra, les dues són professores de la Universitat de Barcelona i les dues també són especialistes en diferents coses i es complementaran molt bé. La Montserrat Crespín, en el cas que ens ocupa, coneix molt la filosofia oriental i és evident que la filosofia oriental, sobretot la filosofia hinduista, però sobretot la japonesa, és diferent de la occidental a l'hora d'encarar la mort. I també la Núria Sara Mires, que recentment ha publicat un llibre, Filòsofes Contemporànies, justament, parla entre elles de l'afroamericana Audre Lorde, no? Que va sofrir un càncer i que la seva activitat doncs la va mantenir, i que parlant del suïcidi, on el dolor del jo és també un dolor que s'explica en els altres, i també en els contextos sociopolítics i econòmics.
Dijous de la setmana vinent hi ha doblet, d'una banda una activitat destinada als clubs de lectura de les biblioteques de l'Alt Penedès i el Garraf, i de l'altra, Shakespeare entra en escena, com ens deies, oi?
Mm-hmm. Exactament. El dijous hi ha aquests dos actes. El primer, no posem entrades a la venda, perquè pràcticament està ocupat per tots els grups de lectura de l'Alt Penedès i del Garraf, però sí m'agradaria fer referència a l'acte del dijous. Sé que és potser un mal dia i una mala hora per l'agenda dels vilafranquins, però jo la recomano amb especial...
Dos quarts de deu de la nit.
Atenció, dos quarts de deu de la nit, sí. Perquè el fem en el mateix auditori que abans haurà fet els grups de lectura. Hem de donar un respir una mica a l'auditori, de l'entrada i sortida de gent, però és que ve ni més ni menys que Javier Albertí. Javier Albertí ha estat molts anys director del TNC, ha dirigit moltes vegades Shakespeare, coneix molt bé Shakespeare, i com ell diu, Shakespeare se li atribueix la invenció d'allò que és humà en les seves obres, en les seves comèdies, les seves tragèdies, el sonet que hem escoltat, les seves poesies, etc. No? Morts violentes, passionals, autoinfringides, punitives, tristes, polítiques... Ho ha tocat tot Shakespeare, no? Morts que, en mans d'un autor tan poc donat al misticisme i molt proper a l'ateisme, retornen als humans la seva responsabilitat sobre les seves peripècies vitals. Ve amb un actor, Alejandro Bordanove, i encara jo no sé el que faran. Que facin el que vulguin.
Tenen allà, carta blanca.
Allà a l'escenari, que facin el que vulguin, que tot ens semblarà bé, no? M'imagino que faran com alguna lectura o llegiran algun sonet o algun tros de la tragèdia, en fi, ells veuran. Però, evidentment, que Javier Albertí i Alejandro Bordanove crec que mereixerien l'atenció, tant com sigui possible, dels vilafranquins, encara que sigui potser a misses dites.
El divendres 14 d'abril també hi ha doblet i arriba el plat fort d'aquest Vilapensa, Michel Onfray.
Michel Onfray, també ho vam comentar fa 15 dies, ens ha fet l'honor, perquè realment és una exclusiva pel Vilapensa, per Vilafranca, doncs ens ha gravat en vídeo, perquè era impossible que ell vingués personalment, ens ha gravat 31 minuts, que contesta un qüestionari que li vam enviar sobre la mort en relació a diferents aspectes, no? La psicoanàlisi, la religió, els rituals, les humanitats, la literatura, la filosofia. Ell és un filòsof realment que està molt en voga, té una obra monumental. Ara, com vaig comentar, està molt en voga a França, surt molt sovint a la televisió, conjuntament amb un altre Michel, l'Houellebecq, i realment, a més, ens el ve a presentar i ha de dialogar amb ell des de la distància l'Adrià Pujol i Cruells, que li és traductor, també, no? Per tant, cal ressaltar també això. Michel Onfray es declara un nietzscheà 100% pur, com aquell qui diu. Per tant, realment no té res a veure, és un ateu en el sentit de que refusa tota l'espiritualitat entesa com a religió, diguem-ne, i per tant també és per aquell públic que pensa que després de la mort aquí s'acaba tot, i ell això ho defensa, i per tant crec que és un filòsof molt important pel festival.
Divendres vinent a les 7 a l'Auditori del Vinceu, divendres de la setmana vinent, i a dos quarts de 10, però és divendres, és bona hora, al Sam Casino,
sí.
I ressonarà Leonard Cohen d'alguna manera.
També, perquè hem convidat un periodista de Madrid, Alberto Manzano, que va ser amic de 30 anys o més, amic íntim de Leonard Cohen, van tenir unes vivències des de les illes gregues fins a diferents llocs del món, s'han tractat, han conviscut, etc. I Alberto Manzano farà un retrat de Leonard Cohen. Millor dit, més que de Leonard Cohen, farà un retrat de Gican Eliezer.
Qui és Gican Eliezer?
Pues era realment com es feia dir Leonard Cohen. Ell era jueu, i aquest és el seu nom jueu, que té la seva traducció, Déu amb nosaltres, o no sé exactament què vol dir, però que ell signava els contractes, com Gican Eliezer, i per això el títol és Leonard Cohen potser no, però Gican Eliezer estava preparat per morir. Com a símptoma de que aquests grans ídols musicals, artístics en general, però els musicals especialment, doncs quan venen la imminència de la mort per un diagnòstic o perquè ells ho presenten, etc., exploten tota la seva genialitat artística, i en aquest cas Leonard Cohen va treure aquell disc You Want It Darker, Ho Vols Més Fosc, justament
brutal.
Unes poques setmanes abans d'expirar, no? Doncs, bueno, Albert Manzano, juntament amb la col·laboració d'Àrid, que amb el Ricard Parera i un trio musical, que li faran una mica de taloner, vull aclarir que no és una Blues Jam Session, no ho és. És una conferència sobre Leonard Cohen, però que el grup Àrid farà...
Acompanyarà,
farà un contrapunt simpàtic a la música de Leonard Cohen.
Dissabte 15, Jordi, un forense que molts oients coneixeran potser pel Crims, Narcís
Exactament.
Bardalet.
Exactament, ara cada dilluns surt amb el Carles Porta, però ja sortien les primeres.
I preparen una sèrie amb ell de protagonista, TV3.
Exactament.
Exactament.
No sé si es podia dir això o no, perquè jo li vaig comentar... Ah, ja és públic.
És públic, és públic.
Ah, doncs és que ahir parlava amb ell i
ell dic, i el Manel Elias
l'estan cuinant. Exactament, TV3 li ha encarregat cap a mitjans d'any o finals d'any, ara l'estan gravant.
Estan rodant,
sí. Estan rodant ara una sèrie que es dirà El Forense, i ell és El Forense, clar. I per què és El Forense? Pues, primer perquè té unes capacitats comunicatives...
I 40 anys d'experiència.
Brutals, i a més perquè té 40 anys d'experiència a 200 autòpsies cada any, pues, diu, imagini's vostè el que jo sé sobre la mort, ho sé tot. Diu, bueno... Doctor Barret ja explicarà el que vulgui. I què explicarà? Tot, ho sé tot de la mort. Bueno, és així d'expansiu, però jo crec que agradarà molt a la gent, molt en el sentit, a veure, no diguem el que no és, no? Però perquè parlem de la mort, però vull dir que ho farà d'una manera comunicativament atractiva i amb la seva experiència.
I l'acte de cloenda arribarà el diumenge 16 d'abril... amb Xavier Escribano i l'Anna Roig, que torna al Vilapensa.
Sí, ara me l'he cruzat amb l'Anna Roig, precisament per casualitat, i també estan a punt. L'Anna Roig també, i amb el seu pianista...
El Carles Sanz.
El Carles Sanz, sí. Cantaran tres cançons franceses i s'intercalaran amb la, diguem-ne, amb la xerrada o amb l'explicació del filòsof Xavier Escribano. Són tres cançons de comiat, de la chanson francès, que són tres acomiadaments diferents, tres maneres d'acomiadar-se diferents. Si no recordo malament, és Barbra, Jacques Brel i Leo Ferrer. Són tres cançons diferents, i el Xavier Escribano el que subscriurà és el per què hi ha, filosòficament, hi ha diferents maneres d'acomiadar-se d'aquesta vida o dels uns als altres. I després també clourem el festival. Volem cloure aquest festival en el sentit també com un agraïment al públic, en el sentit que tanquem el segon trienni, ja fa 6 anys, sembla mentida, com han passat de volant aquests 6 anys, i d'alguna manera doncs, hem dit, bueno, hem arribat aquí, doncs continuarem, naturalment, però fem una parada i farem un petit vídeo de, diguem-ne, de cloenda.
I a banda d'aquests actes que hem anat desgranant, hi ha el mes Vilapensa, el Vilapensa Educació, ens anirem fent ressò al llarg d'aquests propers dies de tota aquesta activitat, i insistim, si voleu assistir-hi, aneu ja al web de Vinzeum, entrades.vinzeum.cat, i feu la vostra reserva. Jordi Sàbat, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé aquest 6è Vilapensa.
Gràcies a vosaltres.
That time of year thou mayst in me behold, when yellow leaves are none of you do hang upon those boughs which shake against the cold, their ruined choirs where late the sweet birds sang. Seest the twilight of such day.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Les llistes del cens electoral de les eleccions municipals del 28 de maig a Vilafranca es posen a exposició pública. Les llistes que han de regir en les properes eleccions municipals que se celebraran el diumenge 28 de maig estaran a disposició de les persones interessades des del dilluns vinent i fins al dilluns 17 d'abril. Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada als baixos de la Casa de la Vila. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir i s'ha d'utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per poder exercir el dret de vot en les eleccions municipals del 28 de maig, per la qual cosa és recomanable que es faci aquesta consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró en el darrer any. La Festa de la Gent Gran de Santa Margarida i els Monjos recupera el format habitual després de 3 anys. La festa torna aquest any al seu format habitual amb activitats diverses i un dinar amb ball de cloenda multitudinari al pavelló d'esports. D'aquesta jornada festiva final servirà també per homenatjar les persones que celebren les noces d'or durant el 2023. En aquest sentit, si hi ha parelles interessades a rebre l'homenatge, cal que contactin prèviament amb l'Ajuntament per informar del seu aniversari de noces. El programa d'aquest any començarà el 12 d'abril amb una sessió d'aula cultural a càrrec de l'historiador Marc Giovanni i inclourà també visites guiades al Castell de Penyafort el dia 21 o una sortida a Barcelona per conèixer la història de la ciutat. Els dies 18 i 25 d'abril a la Ràpita hi haurà xerrades sobre lectura d'etiquetes o sobre els problemes d'oïda i el mareig. També torna la clàssica caminada a 100 cap al 100 el dia 12 amb l'acompanyament de caminaires de Begues, Cornellà i Santa Perpètua de la Moguda. El dinar de cloenda es farà el proper 30 d'abril. Publiquen un llibre amb imatges d'un Cunit que ja ha desaparegut. L'Ajuntament de Cunit ha impulsat l'edició del llibre Cunit desaparegut, una obra de divulgació històrica del municipi a través de noves mirades. El volum recull fotografies d'un Cunit ja desaparegut amb textos que permeten contextualitzar les imatges. El lector podrà descobrir d'aquesta manera indrets, oficis, costums i tradicions passades que ajudaran a entendre el Cunit actual. El recull ha anat a càrrec de Jaume Cassany Mestre i Ramon Paraíso Gallardo. En total s'han editat 300 exemplars del llibre que es poden comprar al Forn Pastisseria Vilamajor i a la papereria Tiffany de Cunit. Aquest és el número 168 de la col·lecció La Catalunya Desapareguda, que anteriorment ja ha dedicat volums al Vendrell, Calafell o Santa Oliva, entre d'altres. I la Fundació PINAE impulsa el quart concurs de microrelats de Sant Jordi. La Fundació PINAE impulsa per quart any consecutiu el concurs de microrelats per aquest Sant Jordi, dirigit als alumnes de primària de les escoles de l'Alt i el Baix Penedès. Aquesta nova edició vol continuar inspirant els infants del territori a escriure i a fer volar la seva imaginació. El concurs compta amb dues categories: Dracs Víbries per l'alumnat de 7 a 9 anys i Cavallers Donzelles pels alumnes de 10 a 12 anys. La temàtica és lliure en llengua catalana i amb un màxim de 250 paraules per microrelat. El relat presentat ha de fer referència a la Diada de Sant Jordi. Tots els escrits hauran d'estar inspirats en aquesta temàtica, però cada participant serà lliure d'escollir el gènere que prefereixi per al seu relat. Tota la informació sobre les bases es pot trobar al web www.pinae.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Fa un any es posava en marxa el projecte social Alexa, que ha estat una eina revolucionària per l'autonomia de la gent gran o dependent. I a la prova pilot hi han participat avis del Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens en parla. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, com ja has dit, en molts llocs se celebra aquesta setmana de la gent gran. ja em coneixeu i a mi aquestes setmanes, dies, trobo que bueno, està bé per la visibilització, però al final hi ha molta gent que està picant a pico i pala, mai millor dit, per donar visibilitat a la gent gran, per ajudar-los de veritat i no amb paraules boniques. És el cas de la Geru Torra. Ella és gerent d'Arts Serveis Assistencials, que ja no només està a Roda, sinó també a Sant Andreu, a Tarragona, si no m'equivoco, i la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Geru, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, estupendo.
No sé si ho he dit tot bé o...
Sí, no, ho has dit superbé. Bueno, a l'Alt Camp també estem, eh?
També esteu a l'Alt Camp.
Sí, hem crescut una miqueta, sí, hem estirat.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Durant la pandèmia vam parlar, Geru, tu ets una persona molt lluitadora, molt reivindicativa, més que res perquè el vostre sector, el de la gent gran, que molts s'omplen la boca dient doncs, que ai, la nostra gent gran, però a l'hora de la veritat no fan res. Vosaltres vau patir moltíssim. Sí. I molta gent, suposo que dels nostres oients es pregunta per què només faig referència a la Covid, perquè la Covid per mi, i no sé si estaràs d'acord, va ser un abans i un després.
Sí.
I sobretot
sí.
Amb la gent gran.
Sí. Sí, el nostre col·lectiu, que és el més fràgil, vale? El de les persones grans i persones amb dependència, també ha sigut el que ha estat més castigat. Només vam tenir que veure les notícies dels telediarios de les persones que van morir a les residències, les que no s'han vist amb els domicilis, però que també han hagut, els suïcidis també que han hagut de les persones grans. O sigui que ha sigut un col·lectiu molt castigat, i més les treballadores, vale? Invisibilitzades, criminalitzades, vale? I oblidades a la mà de Déu.
Passada la Covid, hem recuperat la normalitat en tots els aspectes, però el vostre sector... S'han posat les piles en termes de dependència, en termes de donar valor a aquesta feina moltes vegades invisibilitzada o no?
No, que va. Jo ja porto uns quants anys i cada vegada jo crec que imagino que deuen, cara a les eleccions o remordiments, comencen a dir iniciatives, vale? Però de tot el que es diu no es fa res. Volien fer el canvi de model de les residències, no faran res, perquè primer volien que siguin més petites, més grans, però bueno, tots aquests grans tenedors els estan obrint les portes, o sigui que a mi m'esteu venent una pel·lícula que no és. I llavors la llei de dependència continua sent la mateixa. Les mateixes hores, 3, 4, 5 hores, persones que viuen en el domicili, que hem d'esperar fins la setmana que ve a tornar a agafar el recurs. Les persones, després d'aquesta pandèmia, ho han passat molt malament. Tenim demències. Cuidadors que cuiden de persones amb demències que ja comencen a tenir problemes de capacitats cognitives. La part física s'ha quedat molt malmesa. No han hagut recuperacions d'ictus, d'embòlies. Les persones s'han passat... Jo tinc casos de persones que han estat durant 2 anys assegudes amb el mateix sofà entre la por de no sortir, la por que t'explicaven amb els mitjans de comunicació. I ara ha sigut com una postguerra que ara tens que tornar a readaptar aquests hàbits, que la gent torni a sortir, que treguin aquesta por, problemes cognitius, no hi ha places residencials, vale? I sí, volen canviar molt el model, però jo t'he dit quina és la resposta. Fins que no s'inverteixi diners i els polítics piquin a les persones grans en el centre, vale? Ja t'he dit jo que això no serà mai realitat. A més, ho veurem amb les campanyes ara electorals, penso analitzar poble per poble, partit per partit, qui s'implica més amb les persones grans. I és més, aquestes campanyes les faré arribar a la gent gran. La gent gran forma part de la societat i tenen que saber què es vol fer amb ells, què es pensa fer, quines mesures pensen fer. Però que, vamos, que n'hi ha menys és el que hi ha. Perquè intencions, poques. I compromisos, encara menys. I després és quan valorem, vale, què interessa més. I les persones grans, torno a repetir, s'han de posar al centre. I més implicació econòmica. Fins que no es posi més implicació econòmica, no farem res.
Deixar-nos de paraules maques i prendre acció, que és el que ens faltava, no?, una mica.
Sí.
Vosaltres, des dels serveis assistencials, heu fet una cosa molt xula, poc vista, però
sí.
M'agradaria que, jo no vull dir-ho, m'agradaria que expliquessis tu com va sorgir aquesta iniciativa, que a més em consta que hi ha algun premi per darrere i que us han cridat de molts llocs.
Sí, mira, nosaltres que ens agrada treballar complementant amb l'entorn, amb la comunitat i sobretot amb el jovent, amb la universitat, amb l'institut, nosaltres que passem, tenim el bagatge, tenim l'experiència, que anem als domicilis a fer els contractes, que valorem dins de la casa la necessitat que té aquesta persona, que nosaltres som els que sabem quins recursos es poden implicar, perquè hi ha ajuntaments. Nosaltres quan anem a fer un contracte de la dependència, són 3 o 4 hores, t'ho he dit abans, vale? Intentem fer com un puzzle. Llavors, dels ajuntaments, intentem buscar quins serveis podem adaptar més amb aquest domicili. Pues, hi ha un hola, bon dia. Pues, vinga, es porta, la gent pot anar a dinar. Hi ha uns recursos, hi ha uns, com se diu això, una llar de jubilats que poden sortir, que poden fer activitats. I fem un puzzle, llavors busquem els recursos, però no arribem a tot. Què vam fer? Fa 2 anys nosaltres vam anar a la universitat, es va obrir les portes la Victoria Forst, vale? Que a part de professora és amiga, i nosaltres vam realitzar un concurs de projecte social. Nosaltres el que volíem és amb les alumnes de treball social que ens ofereixin una eina que sí que és vivible i viable, perquè també parlem de la part econòmica, i que nosaltres la poguéssim posar dins dels domicilis i que amb aquesta eina ofereixin millora de vida i qualitat de vida. Vale? El primer concurs, que va ser el 2022, va sorgir l'Alexa, les noves tecnologies, perquè les noves tecnologies, ara que no ens agradin, han vingut per quedar-se, però els tenim que fer ús com un complement. No han vingut a treure ni a persones ni res. L'hem de fer un bon ús i fer un complement. Una vegada nosaltres hem implementat, vam fer un projecte, va tenir una durada de 10 mesos, aquest projecte que va ser el guanyador de la Carla Martínez, el vam posar en 8 domicilis de diferents perfils, persones amb dependència, persones jubilades, tenim persones que estan 94 anys, i d'aquestos, en aquests 10 mesos, s'han anat afegint persones que nosaltres tenim al domicili, que tenien Alexa i que es volien ficar en aquesta xarxa. Bueno, doncs quina no ha sigut la nostra sorpresa? Després nosaltres infravalorem molt les capacitats de la gent gran. Una vegada trenques aquesta bretxa digital, vale, de les noves tecnologies amb la gent gran, és una eina tan important, però tan important, que per nosaltres ha sigut una revolució. Sí que el projecte pilot s'ha parlat aquí els 10 mesos, però encara nosaltres continuem treballant bé, perquè clar, treballem amb persones i les persones pues, cada vegada generen més coses, més necessitats i cada vegada tenen més inputs, l'Alexa cada vegada té més dinàmiques i nosaltres el que volem donar és cada vegada més millores. Pues, aquests Alexes s'han col·locat en cases, bueno, des de persones que l'utilitzen per la música. Des de que aquest Alexa, per nosaltres el que ha sigut el triomf més gran és evitar la soledat. Nosaltres hem ocupat amb aquest temps lliure que la gent se troba sola, que els hi produeix angoixa, nosaltres hem ocupat aquest temps lliure. Una màquina que et diu hola, bon dia, que t'explica acudits, que et fa tallers de memòria. A la Bisbal del Penedès tenim una persona que abans sortia molt al racó, que tenen allà l'espai que tenen per fer dinàmiques i fan moltes activitats, doncs ara ja ha deixat de sortir per la dependència. Li hem ficat tallers de memòria. Podem fer també activitats de gimnàsia. Hem fet socialització, hem comunicat de domicili a domicili, entre elles es parlen. Hi ha moltes persones grans que tenen problemàtica a l'hora de manipular el telèfon. Pues, si han de fer alguna consulta o alguna cosa, poden parlar del seu Alexa fins a l'Alexa de l'oficina que tenim a Tarragona o l'oficina que tenim al Vendrell o a Roda de Barà. També es poden comunicar. Tenim un domicili que la família es va implicar i ens van col·locar uns endolls intel·ligents. Llavors, des de l'Alexa, Alexa, enciende la luz. Alexa, enciende la cafetera. De veritat que és un triomf. I és més, l'última adjudicació vam involucrar el mossèn Antonio, un home molt actiu i que participa en tot, i aquest home el que fa el primer dimarts de cada mes, el que fa és una escolta activa a les persones que realment ho demanen. I és curiós perquè de les persones que s'han incorporat en aquest projecte, que realment no anaven a missa, només n'hi havia un. Vale? Però bueno, una persona que té aquesta dinàmica, és un home que està molt format acadèmicament, doncs que et faci aquestes xerrades, que estigui durant 5 minuts, que et parli, és un què. I és això, cada vegada anem sumant cada vegada més coses. Ara aquest projecte, nosaltres sabem que ens han convidat molts partits polítics i molts ajuntaments, els porten amb aquestes campanyes i cap al juny-juliol es començaran a instal·lar en diferents municipis. farem el seguiment, perquè no és deixar l'Alexa i marxem. No, és deixar l'Alexa, fer un seguiment, primer se fa un estudi, necessitem que hi hagi internet, si hi ha un entorn de comunitat, si podem implicar serveis dins del municipi. Clar, hi ha persones que en 3 o 4 passades ja tenen més que suficient i això ruja sol, però hi ha persones que, jo que sé, per la seva dependència o perquè els ve tot de nou, doncs hem de fer 5 o 6 visites, però realment funciona i que ha sigut una eina revolucionària, t'ho dic en sèrio. És que és una passada, ha sigut una passada.
Tu esperaves? Perquè, a veure, no. Jo, per exemple, l'Alexa em fa una mica de mal rotllo. De fet, sí. Jo no tinc Alexa, sí. Vale? Pel sí, tema sí. De que ens escolten, això ja ho sabem, fa molts sí. Anys, que el mòbil ens escolta, les cookies, sí. Moltes sí. Coses que ni sabem. Trobaves, primer, tu tenies aquesta coseta de ui, ficar una Alexa, i després com ho rebia la gent gran? Perquè, clar, sí. No deixes d'incorporar un robot en sí. Una casa i a certa, doncs, no sé com dir-ho, però una mica d'animadversió front a aquests aparells, no?
Sí, primer, mira, això ho vam estar parlant amb els Mossos, ¿vale? Tot porta el seu risc, però bueno, tu dius qualsevol cosa i el telèfon mòbil t'ho registra, perquè a mi m'ha passat moltes vegades estar parlant amb ma filla d'algun tema i de sobte té sobre un anunci, és que és una passada. Estem controlats per tot arreu, vulguem o no, i això ha vingut per quedar-se. Nosaltres el que hem fet és utilitzar aquesta eina, ¿vale? Amb un recurs que afavoreix la vida de les persones. Sí que ens ha passat que quan ha anat a segons quins domicilis, el primer és la sorpresa, com els hi expliques, hem fet el presentament com si presentéssim un mes de la família, s'ha fet un seguiment. És que és això, no és deixar l'Alexa a casa de les persones grans o la gent amb dependència o dels jubilats, no, s'ha fet un seguiment, s'ha fet un acompanyament, trucades, hem estat 10 mesos, això, a pico i pala, a pico i pala, trucant. I ara els Alexes els tenen a cosero a dins dels domicilis, però nosaltres encara continuem. És més, ara es va afegint persones que nosaltres no li hem col·locat aquesta aplicació, però que la família ens diu, escolta, que ho hem vist a la premsa, que el podem incorporar amb aquesta xarxa, i tant, i tant, i tant.
És a dir, arran de la premsa, dels mitjans de comunicació, han cridat per incorporar aquesta ajuda als domicilis.
Sí, i d'ajuntaments, o sigui, d'ajuntaments, en un principi, perquè, clar, jo quan vaig incorporar els 8 Alexes amb els 8 municipis, jo vaig incorporar els ajuntaments, jo vaig parlar amb les regidories i jo vaig parlar amb els ajuntaments. Han hagut alguns que se m'han despenjat, que la meitat del projecte han desaparegut, ¿vale? Però uns altres de fora, que jo no m'ho esperava, tirant cap a Reus, ¿vale? Que ens han trucat i, escolta, que això volem conèixer, que això ho volem incorporar. Sobretot, això és una eina molt important amb aquests municipis que estan dispersos, que tenen moltes urbanitzacions, ¿vale? És una manera de fer xarxa i de fer una unió amb les persones que viuen més lluny de lo que és el nucli.
Uh-huh. Clar, l'Alexa també incorpora que tu hagis de tenir una xarxa wifi.
Sí, això sí, és l'únic requisit, sí.
Heu
sí.
Tingut ajuda?
Però pensa una cosa,
no?
Que moltes vegades...
Perdona.
Hi ha un fill, ¿vale? Moltes vegades aquí s'implica també el que és la família. Si hi ha un fill, sempre col·loca el pare. Les persones que tenen el teleassistència també ja tenen el wifi ficat. No ens ha costat tant, ¿vale? Estem més connectats del que ens pensàvem.
Uh-huh. És a dir, que aquesta bretxa digital, un cop superada...
Sí.
Els inputs de la gent gran és positiu, m'imagino.
Molt positiu, i a part ens hem emocionat moltíssim, de persones que els hem ficat l'Alexa i el segon dia de mira, quines cançons els agrada més, i veus com te parla i com et respon, com et diu els acudits, perquè diu uns acudits superdolents, com li pregunta segons... Mira, tenim uns senyors al Vendrell, que ell és molt amant del Michael Jackson. El veiessis tu, a 94 anys, nena, amb la soltura que demana. Alexa, pon-me una de Michael Jackson. És superdivertit. I persones que realment estan tot el dia soles, ¿vale? I que tenen aquest aparell i que t'ho diuen, se't fiquen els pèls de punta quan et diuen, es que tenemos un aparato que por las mañanas me dice cuando me levanto buenos días y buenas noches. Això és un què, Lourdes. Gent que està sola molts dies és un què, nena.
Sí.
És un què.
Sí.
I ara l'hem incorporat, perquè ja t'he dit, les noves tecnologies han vingut per quedar-se, l'hem incorporat amb el segon concurs. El segon concurs també va amb la mateixa línia i parla sobre les TICs. També és, anem a evitar aquest aïllament social, és de l'Andrea, vale? Aquest concurs. Llavors, el que intentem, a part de sumar l'Alexa, el que incorporarem és ensenyar a les persones grans que sàpiguen fer grups de WhatsApp, que puguin parlar amb els grups de WhatsApp, que sàpiguen que contínuament se'ls hi vagin formant per això del CatSalut. Ells sàpiguen les aplicacions, com els hi poden. Però, clar, la gent gran els hi tens que anar recordant. Els hi tens que anar. Cada 3 mesos, recorda, recorda. I el que farem és aquest grup de xarxes. Com que no tinc prou, el que vull és involucrar el jovent. Jo crec que el jovent és una eina també molt important i que dona una qualitat i una millora de vida a les persones grans, i el que intentarem és el jovent que faci aquests filtres, que ensenya a les persones grans com funcionen, i quan obrim la botiga que tenim al centre del Vendrell, llavors el que serà és això, cada setmana hi hauran passat, aniran passant persones grans i els ensenyarem aquests grups. Després volem fer grups al WhatsApp, que és una cosa ben simple i que ens hem comunicat i que ha sigut una eina molt important durant la pandèmia. Vale? El que volem fer són grups de WhatsApps, que això ja funciona en alguns municipis, i que les persones que estan soles ens diguin, res, ben simple, eh? Hola, bon dia i hola, bona nit. Si el tercer o el quart dia no responen, el que volem és fer una trucada, vale? Fer un seguiment d'aquestes persones que estan aïllades i el per què.
Clar, ara, és a dir, tu parlaves d'aquests passos, no?, de continuar. Sí. La idea seria que tothom, que totes les persones grans tinguin aquesta Alexa per evitar també aquesta soledat?
Sí, home, és que, de veritat, el 100%, eh? Nosaltres quan vam iniciar el projecte i vam ficar l'Alexa amb els domicilis, hi havia un sentiment de soledat, i a part ho dèiem, perquè nosaltres hem fet moltes escales de valoracions, des del principi a la meitat i fins al final. I ara l'optimisme, l'alegria de com t'expliquen, i a part t'ho expliquen amb una gràcia, pues mira, ara m'he dit això, esto. Pues mira, i tenim un domicili també que no anava mai la família, ara van els nets, però com l'abuelo tiene l'Alexa, i es foten uns fars de riure, saps? Llavors dius, hòstia, és que això és molt positiu. I ha canviat, eh? Home, i veus com parlen amb una soltura que dius, madre de Dios bendito, madre de Dios. És molt divertit. Ha sigut una experiència que, de veritat, que tots els municipis, això que se'ls omple tant la boca, i és una cosa que és ben barata, vale? Tots els municipis que puguin instal·lar, i sobretot amb aquests domicilis que els hi costa, amb aquestes urbanitzacions, perquè tenim un territori que està bastant fragmentat i bastant repartit a l'ample, que el posin, perquè amb un Alexa, a l'altre puesto, pots controlar moltes persones grans. I el que hem de fer és això, és fer una xarxa, fer un radar i controlar les persones grans, i sobretot amb els municipis que tenen... mira, això ens ha donat, vam fer una valoració també, perquè clar, estudies també els municipis i el per què, quines deficiències hi ha i quant tant per ser. Hi ha uns municipis que la piràmide cada vegada és més desigual i cada vegada tenim més gent gran. I tenim un repte, eh? Tenim un repte perquè cap al 2050 ens duplicarà les persones grans. Ojo, comencem a ficar eines, eh? Perquè lo que nos viene es chico, eh?
Sí, a més, una cosa que tu ja havies dit fa temps, molt abans de la pandèmia, que parlàvem d'aquests pisos compartits per evitar la soledat.
Sí, sí. Aquest serà el tercer projecte, aquest el serà. Quan obri l'oficina del Vendrell, la meva intenció és incorporar, jo vull que la comunitat s'impliqui, ja que no fan els organismes, jo vull que la comunitat hem de tornar antigament, vale, a posar les persones majors al centre, vale, a tenir-los en valor, en comptar amb ells, vale, i les persones de la comunitat, farmàcia, botigues, veïns, veïnatge, s'ha d'implicar amb aquests cuidadors. D'una manera o d'una altra, però hem de fer un radar. No pot ser aquestes notícies d'una persona 3 dies al terra i se'l va trobar un policia, una persona com arruga 5 dies al terra i se'l va trobar un policia. Jo m'hi nego, Lourdes, és que m'hi nego. Jo és que cada vegada que veig això i comença a rascar, jo és que m'hi nego. Vale? L'altra vegada també una persona, 94 anys, va morir cremat. No fotem. Pues hem d'implicar la comunitat. Si no arriben uns, pues arribarem uns altres. Però s'ha d'implicar la comunitat amb aquests cuidados. I la intenció, que jo ja fa temps que vaig al darrere, buscar pisos en serveis. Les persones grans han d'escollir com volen envellir. quina és la intenció. Si nosaltres tenim un pis que no està adaptat, que no té prou recursos, doncs busquem un pis, aquest pis, assolim tot de serveis perquè aquesta persona pugui viure amb autonomia. Perquè aquesta autonomia és l'eina que li donarà les ganes i el poder de decidir com l'envellir. El que volem és aquesta línia, decidir com l'envellir.
Clar. Esperem, entrem, bueno, ja estem fora, ara ja ha començat la precampanya, esperem que sí. Si veuen aquest projecte, que l'hem vist durant mesos, que jo ho tenia pendent de trucar-te perquè ens ho expliquessis, esperem que els municipis, l'administració pública més propera, com són els ajuntaments, es posin les piles ara que comença la campanya electoral, que incorporin els programes però que ho compleixin.
I si no fica l'Alexa, més indiferent. Jo el que vull és que fiquin eines, que es posin les piles, perquè ja estaré per recordar-lo. T'ho dic en sèrio. La pandèmia s'ha passat molt malament, però és que no hi ha, jo encara no he vist reconstrucció, I la gent gran, jo crec que els hi devem,
Sí, la veritat és que sí. Els hi devem, i més són els que ens han donat valors, els que han estat allà, i ara no podem obviar-los ni oblidar-los com es va fer fa 2 anys. Jero Torra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Enhorabona per aquest magnífic projecte. La meva més sincera enhorabona, perquè sé que has picat molt i encara picaràs, perquè ets una persona molt inquieta i que lluita pel que creu realment. I endavant. Només em queda dir-te que endavant i que aconseguiràs tot el que
moltíssimes gràcies. Gràcies, Lourdes, moltes gràcies.
Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Adéu, bonica.
Amb aquesta versió del Si et quedes amb mi, del Sopa de Cabra, tot festejant els 30 anys i molt, molt ben acompanyats, acomiadem avui aquest dimecres 5 d'abril al Penedès en Xarxa. Fins demà.
Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes amb mi.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.